L'escala comença a condicionar les platges on només tornaran a funcionar els rentapeus. L'Ajuntament ha iniciat els treballs de condicionament. La primera zona d'actuació ha estat a Riells, on aquesta setmana s'està estenent la sorra. Els serveis per la temporada de bany començaran el 15 de juny i, tal com ja s'ha optat en els darrers 3 anys, només s'habilitaran els rentapeus. L'Ajuntament instal·la comptadors digitals d'aigua als punts on s'ha sectoritzat la xarxa d'abastament. L'objectiu és detectar fuites en la distribució per poder actuar-hi només amb la sectorització. L'aprofitament ja ha passat del 60 al 75%. L'Escola Bressol Baimaneta s'adhereix aquest dijous a les mobilitzacions del sector educatiu amb una jornada de vaga que repetirà el pròxim 20 de maig. Entre les demandes hi ha la reducció de les ràtios, destinar més recursos per atendre l'alumnat amb necessitats especials i dignificar les condicions laborals dels professionals. El Club Nàutic rep el distintiu de bandera blava. És el distintiu que atorga la Fundació per l'Educació Ambiental. Ja fa 34 anys que rep aquest distintiu de qualitat de forma ininterrompuda. I tot a punt per la celebració de la 30a edició del Triumvirat Mediterrani. Del 8 al 10 de maig se celebra la Fira Greco-Romana, el Triumvirat, que enguany arriba a la seva 30a edició. Durant 3 dies, l'Alfolí de la Sal, la Platja, el Mac Empúries, la Mar d'en Manassa i la Punta es convertiran en els principals escenaris on es desenvoluparà una àmplia programació d'activitats que combinarà cultura, patrimoni, gastronomia i espectacle. En esports, el creixement del rem al municipi ha arribat a un punt de saturació que reflecteix l'alta demanda d'aquesta activitat. En aquests moments, la comunitat creix més ràpid que els seus recursos. El Club Rem L'Escala enfronta una llista d'espera de 50 persones a causa d'un èxit de participació. I el temps, ens esperen 2 dies de treva i calma, més fresca de bon matí, avui cel més clar i demà veurem més núvols. Fins aquí el butlletí d'aquest dijous 7 de maig. Més notícies a la reemissió de l'informatiu. Res més, que acabeu de passar una molt bona tarda. Adéu-siau.
Serveis informatius.
El teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Ser a prop vol dir veure les coses més bé.
L'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
Passen 3 minuts de les 5 de la tarda, engeguem aquesta segona hora de Arran de Mar, una segona hora on anirem al port de Palamós, a la llotja de Palamós, concretament per saber la seva última hora. I dedicarem bona part de la segona hora a parlar de medi ambient, concretament dels objectius. Després desvetllarem més. Estarem aquí fins les 6 de la tarda, Arran de Mar.
La Notillotja.
I ara volem fer aturada al port de Palamós per conèixer l'actualitat de la seva llotja, Sergi.
Doncs sí, Marina, i ho fem amb la seva gerent, la Cristina Manyes. Cristina, sigues benvinguda aquí a la Ronda Mar.
Hola, bona tarda.
Hem encetat mes de maig. Fes-nos una foto finish, no, una foto continuada, però de quin moment està ara mateix la llotja de Palamós i l'activitat pesquera del port.
Mira, doncs ara mateix estem a plena activitat. Tenim totes les barques pescant. El dematí fem subhasta del peix blau. Hi ha les barques d'encerclament, que són les que es dediquen al peix blau, que porten peix cada dia al matí. Després també tenim els arts menors, que també poden, bueno, cada dia doncs, van a buscar les espècies més properes a la costa, aquestes espècies més grosses, de més luxe, no? Com pot ser, no sé, els corballs, la sèpia, etc. I després també tenim les barques d'arrossegament, que també estan en plena activitat. Però tot i així tenim les nostres dificultats, no? I sobretot la flota que està amb més dificultats ara mateix és l'arrossegament, que tenim unes limitacions importants de quilos de captura de gamba, que això ens està afectant negativament bastant en el nostre port.
Uh-huh. En parlarem de la gamba, en parlarem del balanç que també de dades que va sortir de l'any passat, del 2025, però deies, no?, que ara la primavera segurament és una de les millors èpoques en quant a peix i en quant a pesca, o la millor època de tot l'any.
Sí, tant. Vull dir, ara és el millor moment per gaudir del peix, està a un preu relativament just, no?, tant perquè... Doncs, època abans d'estiu, no hi ha tanta demanda turística i bueno, tots podem tenir aquest producte pues, amb un preu més assequible, no? Quan a mesura doncs, que vagi acostant l'estiu, doncs sí que és veritat que hi ha espècies que normalment tot l'any doncs, van més o menys al mateix preu, però sí que hi ha les espècies doncs, que s'utilitzen més per restauració, etc., que aquestes poden... Sí que pugen una miqueta més de preu quan hi ha més demanda i hi ha més turisme. Però ara és un bon moment, sobretot això, sobretot el peix blau, aquesta època més cap a primavera i estiu, pues, és època de sardina, d'anxoves, una època una mica de tot, no? De menjar també això, gambes, camarlans, quan pots menjar producte pues, més econòmic o producte més car.
Uh-huh. Anem cap al que apuntaves tu abans. Primer de tot, volia saber quin balanç feu de la primera part de vedes o de les vedes que hi ha hagut just a final de l'any passat i a principi d'aquest any, tant d'arrossegament com de peix blau.
Sí, mira, aquest balanç de les vedes doncs, s'han de fer, vull dir, s'ha de deixar doncs, uns períodes que el mar descansi, que no hi hagi pesca. A veure, tal com estan gestionades les vedes, hi hauria un tema a debatre aquí, no? Si realment es fan correctament o no, com es gestiona a través del que serien les administracions i així, vull dir, podríem estar una estona llarga parlant d'aquest tema, però bueno, en general podríem dir que és un balanç positiu que s'ha de fer i bueno, es fa com es pot i això, vull dir que s'ha fet i ha anat relativament bé. Els confraries són els que poder pateixen més perquè doncs, són períodes a vegades estan una miqueta llargs perquè no hi ha ingressos i tal, i també doncs, hi ha marineria que també pateix, no? I són èpoques doncs, que els mariners cobren de l'atur, els armadors no cobren, estan pendents després de les ajudes que venen d'Europa, després aquestes ajudes van condicionades amb obligacions que a vegades sense intenció a vegades no es poden complir, i bueno, i tot així crea com una miqueta d'incertesa a nivell del sector, però bueno, intentem entre tots en sortir-nos i normalment cada any tothom pot recuperar doncs, aquestes subvencions, els mariners també acaba en un global de l'any doncs, amb uns ingressos mínimament bons, no? I bueno, que en general anem superant aquestes adversitats.
Dintre de les adversitats, en comentaves abans, la principal, la limitació en els dies de pesca, sobretot pel que fa a l'arrossegament i al vostre producte estrella, que és la gamba vermella, evidentment. Com tenim aquest tema? Sobretot, sabem més o menys com està la fotografia actual, però cap on ha d'evolucionar? O sigui, es veuen canvis o es mantindrà aquesta legislació actual?
A veure, s'està treballant a nivell d'administracions i tal doncs perquè hi hagin canvis, sobretot la limitació aquesta que hi ha de quilos de gamba i dies de gamba no té cap sentit, i sí que s'està treballant a nivell de confraries també i administracions perquè canvi. S'està treballant la nova política pesquera comú, també s'està treballant el nou pla que hi ha europeu de gestió del Mediterrani, però ens està costant molt, les administracions no acaben d'escoltar-nos, nosaltres com a confraria, sobretot especialista en gamba, estem lluitant molt, estem fent moltes al·legacions, recursos, etc. a l'administració, i sembla que sí que ens escolten, però no acaben de donar els resultats que a nosaltres ens aniria bé. Palamós, des del 2013, s'està fent una gestió pesquera admirable, que Europa fins i tot l'ha agafat com a model de gestió pesquera a nivell del Mediterrani. Tot i així, nosaltres les reduccions ja s'havien fet, no? I ens han posat dintre el mateix sac i ens han reduït dintre de les reduccions que ja havien fet. O sigui que estem doblement afectats per aquestes normatives. I doncs nosaltres ja dic que estem aquí treballant intentant doncs que entenguin les administracions quina és la nostra situació i què és el que pensem que hauria de ser. Nosaltres tenim experiència en fet estudis científics per confirmar tots els passos que s'han fet i totes les estratègies, i podríem doncs tenir bastanta experiència per poder donar la nostra opinió, i sembla que a vegades no estem prou escoltats.
Un dels temes que sortia més d'actualitat les darreres setmanes és el balanç que heu fet des de la cofradia, des de la llotja, dels números de l'any passat, no? Del 2025, que apunten a això. O sigui, primer de tot, suposo, a les conseqüències de la reducció d'aquests dies de pesca.
Perdona, pots repetir, sisplau?
Sí, el que fa poques setmanes heu sortit o s'ha publicat el balanç de números de la campanya del 2025, de l'any 2025. I les estadístiques, bàsicament, és que portaven això, no?, a les conseqüències de la reducció dels dies de pesca, i com s'ha traduït això.
Doncs mira, s'ha traduït que relativament pocs quilos, poques tonelades de gamba que no s'han pogut capturar, nosaltres, no sé, potser hi han hagut unes 20 o 30 tonelades menys que ens han deixat pescar amb aquestes limitacions, però això s'ha traduït a triplicar, i en alguns casos més, de captures de peix. O sigui, s'ha capturat molta més quantitat de peix. Això està desequilibrant la gestió pesquera. O sigui, ara ja no és. Fins ara teníem una gestió pesquera més o menys correcta, ara ens estan desestabilitzant la gestió pesquera. O sigui, les normatives aquestes estatals, perquè al final Europa marca uns punts i cada estat membre ho ha de transposar al seu país de la manera que creuen més convenient. I tal com Espanya està portant a terme aquestes normatives al Mediterrani espanyol, nosaltres no hi estem gens d'acord. I això ens està afectant bastant, i ho trobarem. Aquesta afectació la trobarem a la llarga, perquè s'està sobreexplotant la gamba blanca, el sorell, el lluç, que és una espècie molt amenaçada, la bròtola, etc. O sigui, clar, al final el pescador va pescar. Si podem pescar gamba, doncs anem a gamba. La gamba, amb poca quantitat, o sigui, amb un 8% del que representen quilos, guanyem el 50% dels ingressos de la confraria, bueno, en total, vull dir, però això es tradueix individualment per cada embarcació. En canvi, si no poden anar a pescar aquesta espècie que té un equilibri biològic i, a més, econòmic, i que realment està ben explotada amb una estratègia això equilibrada, no?, tant pel que fa a la sostenibilitat com pel que fa a l'economia de cada embarcació i en el global de tota la confraria, això ens està anant en contra de totes aquestes normatives, perquè ens estan desequilibrant la gestió pesquera, vol dir, ens estan desequilibrant el recurs, i a la vegada ens estan desequilibrant el sistema econòmic que teníem, que més o menys tothom estava, les embarcacions que es dedicaven a la gamba estan anant al peix, quan en zones que s'hi dedicaven doncs embarcacions més petites i que cadascú podia fer el seu jornal i treballar correctament, d'aquesta manera s'està desequilibrant tot el sistema. Vull dir, per nosaltres no és molt nefast, tal com s'està gestionant la pesca a nivell espanyol.
I Cristina, ja per acabar, hem parlat del passat, hem parlat de com estava el tema en quant a gamba vermella, ara en aquest producte, des de que heu acabat la veda, com està anant la temporada, o sigui, en totes les categories o en totes les classes, els calibres de la gamba?
Bé, sí, hi ha moltíssima gamba. És que estan agafant gamba que no la poden portar a port pel tema d'aquesta limitació absurda que tenim, i perquè que s'està pescant, i si es pesca es mor. Les estadístiques ara a nivell científic ja no serveixen, perquè no, la realitat s'està transposant, no sé, no hi ha una realitat ara, no hi ha un contrast real del que està passant, però el que sí que sabem és que hi ha moltíssima gamba i que els resultats són, a nivell de recursos, són molt positius. El que passa que el no poder-la pescar, doncs, si una barca doncs pesca 200 quilos però sap que com a molt en pot portar 100 perquè té unes limitacions, els 100 quilos que no pot portar doncs no els porta, i hi ha una llei que diu que els que tenen poden deixar-ho a mar perquè aquella gamba està morta. Vull dir, no té sentit, és surrealista, o sigui, no sé, seria molt fàcil d'entendre i seria molt fàcil de gestionar-ho, però bueno, es vol fer café para todos, no? I doncs no s'ha d'entendre ben bé que hem d'entendre que Palamós és el port més important en gestió pesquera de gamba de podríem dir mundial, quasi bé. Som dels ports que més a nivell de en un número d'embarcacions, som el port que més gamba pesquem. Uh-huh. I el que té més tradició amb aquesta pesquera i tot, i per això també hi ha hagut aquesta necessitat de protegir més aquest recurs, com poder altres ports no s'ha fet, doncs perquè no hi havia aquesta necessitat, però aquí hi era aquesta necessitat. Com que aquesta necessitat s'ha vist, s'ha confirmat que hi era i doncs s'ha actuat per sobreviure i per tenir els màxims rendiments possibles.
Cristina, moltíssimes gràcies per traslladar-nos aquesta actualitat i també les reivindicacions, evidentment, que en feu bandera des de la Llotja de Palamós. Vale. Moltes gràcies.
Carlota Caset ha dit...
Vale, gràcies a vosaltres. Vinga, bona tarda. Adéu.
Nostrum.
Ens toca parlar ara de medi ambient i avui volem parlar dels objectius concretament, i ho fem amb el nostre col·laborador, l'Antoni Ferran. Molt bona tarda, Antoni.
Hola, molt bona tarda, Marina.
Primer de tot li enviem una abraçada al Joan Ramon Mendo.
Evidentment, i desitgem que amb aquesta pausa que s'està fent es pugui recuperar com cal i el puguem retrobar ben aviat.
El puguem retrobar ben aviat, ell és com el ministre, si necessita pausa nosaltres li donem pausa.
Efectivament.
I avui no ven sol, no?
No, avui vinc acompanyat, diguéssim, per un personatge il·lustre d'aquí, de la ciutat de Tarragona.
Sí,
de
fet,
de Tarragona.
En aquest programa ja n'hem parlat en diverses ocasions amb ell.
Sí, que és el Lluís Gorrera. És llicenciat en Ciències Químiques, en Química Industrial, i una dada molt rellevant, no és que és el president del GATA, del grup d'amics de Toni Achon, d'Ecologistes de Tarragona, des de fa ja 26 anys. Per tant, una llarga trajectòria en aquest camp, diguéssim, de l'ecologisme. També és portaveu, un dels portaveus, no, d'entitats ecologistes, d'agrupacions ecologistes, com són el Camp de Tarragona, SOS Costa i Camp de Tarragona. Uh-huh. Bé, per què està aquí, no? Jo crec que està aquí, entre altres coses, perquè, com ja saps, aquest tema l'han tret en diversos programes, no? I s'havien posat sobre la taula que s'havia fet un gir, no? I potser no s'havia posat sobre la taula qui havia estat responsable d'aquest gir, no? I quan dic qui, no m'estic referint a una persona en concret, sinó al moviment, a la societat civil, no? En aquest cas tarragonina, visualitzada en aquest cas a través de Lluís, no? Però no exclusivament, evidentment, ell, que va aconseguir fer un gir d'un guió que semblava que estava escrit, que no tenia ja opció a ser esmenat, i curiosament, i això ho hem de dir en positiu, després d'una llarga pressió...
Això anava a dir, ha costat, eh? No ha sigut
no,
cosa...
No, res no és gratuït. Mai res no és gratuït, no? Però, si se saben trobar les maneres, si hi ha constància, i altra cosa important, si la raó la tens al teu costat, no? Al final es comencen a fer aliances i al final aquella cosa que semblava impossible s'acaba esmenant. I per tant aquí, jo ho he manifestat ja diverses vegades, l'agraïment a aquest esforç col·lectiu i després aquest moviment que també he fet, sigui volgut o sigui forçat, això és indiferent perquè al final hi ha hagut moviment de les administracions públiques, tant representades com el Ministeri, Diputació de Tarragona, com l'Ajuntament de Tarragona, no? Doncs bé, Lluís, comencem per això. Esteu satisfets? Esteu poc satisfets? Molt satisfets? Esteu decebuts amb aquest canvi de guió? Com esteu?
Primer de tot, agrair a Tarragona Ràdio i a tu mateix, no?, que em vas donar l'oportunitat de venir. Per tant, doncs, molts agraïments, tot i que amb la Marina...
Hem parlat en diverses ocasions.
Sí. Els dilluns, no?, sí. Ens truquem i comentem la jugada. Doncs l'altre dia li vaig dir a la Marina que tenim un sentiment una mica agradols, no? O sigui... dolç perquè, ostres, com has dit tu, hi ha hagut un canvi de guió. La veritat és que, bueno, també com ha dit la Marina, ens va sorprendre gratament aquest canvi de guió. La veritat és que ho veiem molt costerut i molt difícil, perquè, clar, com tu has dit, estan representats totes les administracions, no? Les quatre, la Generalitat, Diputació, Ajuntament i Ministeri, cadascú amb la seva responsabilitat, i posar d'acord quatre administracions que ja s'havien posat d'acord prèviament a un disseny d'aquest camí de ronda, doncs nosaltres ho veiem com excepcional i com a molt satisfactori. Per tant, primer he enfatitzat la paraula dolç.
Molt bé, doncs no, jo ho veig, ja, hem comentat també nosaltres diverses vegades com un exemple, no? Quan nosaltres parlem de coses, també posem el focus en clau catalana i també un dels llocs on hi ha, diguéssim, molta pressió en tot el tema litoral és tota la demarcació de Girona, no? També amb els camisos de ronda i les dificultats moltes vegades de poder passar pels llocs, propietaris que tanquen accessos, etc. Aquí no estem parlant de propietaris particulars.
Correcte.
En canvi, aquí estem parlant de propietaris públics,
públics,
no?
Sí,
que té un accent diferent, no?
Molt diferent, clar. Aquí només hi ha un propietari públic, que és la Diputació de Tarragona, tot i que també Costes, no?, del Ministeri de l'Estat, té una part de la zona marítima terrestre, per tant... I després la Generalitat de Competències i l'Ajuntament també, o sigui...
doncs res.
És un tetris, això, eh?
Sí, però jo crec que ens hem d'alegrar d'aquest canvi important de guió. Les principals diferències, quines són?
Les principals diferències era exactament la ubicació del traçat. Clar, perquè si havia
d'estar... Per què era tan important aquesta modificació?
Perquè, clar, havia d'estar dintre de la zona marítima terrestre, en competència de l'Estat, i justament en aquest espai és quan tenim els ecosistemes que viuen davant de mar, arran de mar, com diu el programa... I aquests ecosistemes són únics perquè estan arran de mar. Llavors, clar, si fas una pista de 5 metres arran de mar a sobre d'aquests ecosistemes, llavors no és compatible l'existència d'aquests ecosistemes amb una pista de 5 metres de sauló o del paviment que s'escolleixi.
Per tant, entenc, no?, que el canvi de traçat s'ajusta al que vosaltres volíeu.
Correcte. Nosaltres vam argumentar, com deies tu al començament, no?, quan tens els arguments tècnics i ecologistes i biòlegs i tot, doncs que clar, que no pots fer un trasllat d'aquests ecosistemes, no pots fer una permuta i posar-los en un altre lloc, perquè justament s'han adaptat a viure en aquestes condicions de salinitat en zones com són roquissars, per tant, no pot ser. Per tant, ho han entès i han mogut fitxa, que vol dir desplaçar cap a l'interior, on també hi ha ecosistemes, però potser no són tan fràgils des del litoral.
Efectivament, però jo dic, per posar en valor la feina feta, en aquest cas sí que la traça coincideix amb la que vosaltres volíeu, si més no, amb el 95% de la traça.
Bueno, diguéssim el que he dit, l'agradols, no l'agra, ara. O sigui, si dividíssim la finca en tres parts... et diria que dos terceres parts sí i una tercera part no.
I després, per tant, diguéssim, el traçat es mou, canvia d'ubicació i s'adapta majoritàriament a la proposta que poseu sobre la taula. Quines coses no han estat ateses?
Faig referència a aquestes tres parts. La primera part que toca a la zona de Ponent, que toca la Rabassada, on hi havia una duna fòssil, es salva completament, i el sentit comú és dir, ja hi ha una pista existent, doncs utilitzem-la, arrangem-la aquesta pista, i per tant aquest desplaçament salva aquesta primera part, val? Seria una duna fòssil que dona a la zona de la Rabassada, la part de Ponent. Llavors, a la part central, que hi ha la roca llisa, que hi ha roquissar, penya-segat, on es concentra la majoria de Limonium giberti, que és aquest endemisme, aquesta planta que és vulnerable i està protegida. Clar, la pista seguia un traçat que es ficava dintre d'uns entre edificis. I llavors ens van dir que, clar, dintre dels edificis havien d'acordonar-ho tot amb el perill de que poguessin entrar. Llavors surt d'aquest traçat, però es posa a tocar dels edificis i, per tant, s'allunya del roquissar del penya-segat on hi ha el Limonium. Per tant, aquí també podríem dir que estem d'acord. I la tercera part, que dona a la zona de Llevant, a les platges de la Sabinosa, allà deixa el traçat i es fica dintre d'un altre ecosistema, que és una màquia litoral, on el protagonista més important és el margalló. Aquesta tercera part és la que no estaríem d'acord, perquè nosaltres dèiem segueix el traçat i allibera encara més espai.
D'acord, molt bé, doncs està entès, no? Per tant, diguéssim, sí que hi ha hagut un moviment, jo diria, molt significatiu.
Correcte.
Com a mínim, la nota que se's pot donar és d'un notable alt amb el moviment,
sí.
D'acord?
No sí,
un 10,
sí.
Perquè hi ha coses encara pendents, no? Però sí que estem en una situació que podem dir satisfactòria, com a mínim, no? I que es garanteix que aquest element tan singular del litoral tarragoní, no? Majoritàriament, doncs, queda respectat. No, això aquesta podria ser la conclusió?
Sí, sí, a més es protegeixen aquests ecosistemes també, no? És a dir, perquè no, o sigui, no només se farà la pista, el que hem demanat i ens han dit que era raonable era acordonar amb pals i sirgues aquests ecosistemes que dèiem, no? Perquè la gent no trepitgi el Limonium giberti, no trepitgi les plantes que hi ha a la rereduna de la part que he dit abans de Ponent, i la gent fa cas, perquè a tots els espais litorals on hi ha pals i sirgues la gent és força respectuosa i per tant també és recuperar, perquè el Limonium, si no el trepitges, està ufanós. Amb aquestes pluges és increïble. A més, hi ha una densitat increïble de Limonium giberti allà, espectacular.
Molt bé, doncs res, avui comencem, jo crec que ens necessitàvem tots plegats, no?, començar amb una bona notícia, d'acord? I aquesta bona notícia, insisteixo, qui ha fet, qui ha empès, qui ha liderat tot aquest canvi, no?, hi ha participat molta gent, però qui ho ha liderat, efectivament, és la societat civil, no?
Correcte.
En el seu conjunt, no? Ampli i transversal, que ha sabut, finalment, que l'administració parés l'orella, no? Aquest crit general que hi havia, i fes una rectificació. Per tant, encara que sigui a toro passat, hem d'agrair, no?, també el canvi de posició.
Correcte, amb Diputació de Tarragona és que portem sis anys parlant, ens hem reunit, hem tingut reunions tècniques, vam aconseguir, això també és d'agrair per Diputació, que es fes el primer estudi de biodiversitat de la finca, que no s'havia fet mai. Un estudi que va durar 4 mesos, en el qual es va censar tota la flora i fauna existent. Per tant, la sensibilitat de la Diputació existeix, és notòria, perquè en molts llocs tenen aquesta sensibilitat. Ens va sorprendre que costés inicialment tant que entenguessin que estaven trepitjant aquests espais tan vulnerables.
Molt bé, doncs res, està dit. I l'última cosa, i després ja parlarem d'altres qüestions, com t'imagines el futur d'aquest espai? Tens algun imaginari? És un espai que ha de ser per tothom? És un espai que ha de ser un espai de qualitat ambiental? Com te l'imagines? Això no estem en aquest escenari encara, perquè estem en l'escenari bàsicament de l'itinerari, no?, del recorregut. Per tant, aquí encara hi ha un ampli i llarg recorregut a fer.
Correcte.
Però l'imaginari, per on t'aniria?
Clar, és que a part del camí, que és important, s'alliberen 2,5 hectàrees que ara no es podien... I hi haurà una restauració ecològica, per tant, tota la ciutat de Tarragona i del Camp de Tarragona podrà anar a gaudir les escoles a interpretar tots aquests espais que se recuperaran. Fins i tot, es diu els morrots de la Sabinosa. No hem trobat cap peu de Sabina, per tant, jo crec que és honorífic que, no?, que es posi Sabina. M'imagino aquesta franja d'un espai de relació i un espai de recuperació ecològica i de socialització, arran de mar, sense soroll. El tema és què passarà dins d'aquesta tanca.
Efectivament. Però jo he estat allà, eh? Jo sé que quan hi ha coses interessants també hi vaig a treure el nas i fer-me la meva opinió, no?
Correcte.
I he estat allà, és un lloc fantàstic, és un lloc molt singular. Quan dic singular, s'ha d'entendre no solament amb la mirada del litoral tarragoní, sinó també amb la mirada del seu conjunt, del que podríem dir la mirada penedesenca. Sabeu que, diguéssim, aquí hi ha un element de vegueria, que seria el tema del Baix Penedès, integrat dintre la vegueria del Penedès, Penedès, no? Alt, Baix Penedès i Anoia, i després tenim el que és el Camp de Tarragona, no? I quan nosaltres mirem aquestes mirades més grans del litoral en el seu conjunt, no, ens adonem que també hi ha uns valors molt importants, més enllà, no, de lo que s'han descrit dels morrots, en clau local. En clau més àmplia, quin valor té el morrot en si?
El morrot té una història que ve del segle passat. O sigui, tres propietaris d'aquí a Tarragona van cedir voluntàriament a la Mancomunitat de Catalunya aquests terrenys perquè es fes un preventori.
I el preventori, bàsicament, era per un tema de salut pública,
sí,
de l'època.
De tuberculosi, va servir com a hospital de sang, i després, durant la dictadura, malauradament, a part de guarir aquest enfermetat, també van fer, doncs, els desafectes del règim, doncs els van una mica direccionar. Per tant, té una càrrega històrica i social i energètica molt important. Sabem que hi ha l'escriptura, perquè ens ho han dit els besnets d'aquests propietaris, de que la condició de que es cedís aquest espai és que fos un ús social. Per tant, des de que el 1967 es va tancar l'espai fins ara, hi ha hagut molts pretendents i moltes idees per fer allà diferents usos, no? Hotels de 4 estrelles, 5 estrelles, paradors nacionals.
El conservatori s'havia arribat a dir.
Correcte. Per tant, nosaltres creiem que això no és un ús social, perquè és un ús privatiu de l'espai. Per tant, com ho veig? Ho veig un espai menys dens d'edificabilitat que té ara, més esponjat, més generós, però més verd.
Jo pot posar exemples d'altres llocs, perquè a vegades quan poses exemples d'altres llocs li treus el dramatisme, no? Perquè sembla, a vegades les coses quan les mires de massa prop, sí, sembla com tot molt dramàtic. Ja ho sap la Marina, que jo m'agrada posar exemples d'altres llocs, i vaig posar l'exemple de Radio Liberty, ¿vale?
Sí, sí.
I allà
sí,
la reflexió que feia amb Radio Liberty era la següent, és a dir, realment calia conservar la totalitat de la infraestructura de Radio Liberty? Radio Liberty va ser un element molt singular, també, perquè en aquella època, i malauradament sembla que hem tornat quasi a aquesta època, no? Uh-huh. Eren els crits de llibertat que sortien des d'aquesta emissora, bàsicament cap a l'òrbita, diem, soviètica, no?
Sí.
Ara, alguns moviments, sembla com si hàgim tornat, no sé si de manera esporàdica o serà una mirada més llarga, en aquests plantejaments que quasi havíem oblidat.
Pendular, no? Pendular,
sí. I per tant, tampoc li veig jo cap sentit, dit així, que la totalitat de la infraestructura d'allà, ara sí, guardar un record, sí, però la totalitat de la infraestructura no li veig, tampoc. Val? Per tant, l'ús social ha de ser important. Hem de fer aquestes mirades més enllà de la realitat local, per entendre, no? Perquè coses d'aquestes que poden tenir valor patrimonial en tenim moltes a casa nostra, i potser no s'ha de conservar tot en la seva totalitat. El que sí s'ha de conservar és el record d'uns fets, diguem-ne, no? D'una època. Però per fer això no fa falta ni molt menys conservar la totalitat dels volums. Radio Liberty, perquè sigui entesa com un espai, en principi, de comunicació de l'època aquesta postsoviètica, diguéssim, no fa falta que hi hagi la ràdio funcionant, no fa falta que estiguin tots els volums que hi havia, perquè hi havia molta activitat, es van enderrocar les antenes, és a dir, van fer molta cosa, no? I per tant, el que sí és important que quan a aquell lloc li arribi l'hora i hi hagi una restauració ecològica allà, evidentment es faci referència d'alguna manera, hi hagi algun element d'alguna manera que posi de manifest, recordi la gent, no? El que va passar allà.
Estic totalment d'acord amb tu. Anteriorment, aquest govern de la Diputació va fer una proposta d'un hub cultural. Amb xifres, us ho diré ara, exactament el que està construït de l'espai actual, que són 64.000 metres quadrats, tenim 5.878 metres quadrats construïts. La proposta del hub cultural era de passar a 24.500. Per tant, augmentava la edificabilitat. Deien també de portar el conservatori, ara per sort ja no es portarà, es portarà la tabacalera. Deien de portar l'escola d'art, que tampoc es portarà. Deien de fer un auditori. Per tant, tot això creiem que ja no es farà, i bastant opinió pública, molta gent ja comença a parlar d'enderrocar, de disminuir aquests 5.800 metres quadrats en espais, com tu has dit, no?, de recuperació de la memòria històrica. Jo creiem, doncs, que s'ha d'explicar que era aquest centre de tuberculosi i que es va fer allà, i pues, pot fer un centre d'interpretació de l'anella verda blava, L'actual consistori parla de fer un espai de coworking o d'art per molts artistes. Bé, o sigui, ja l'enfoc ha canviat. Ja no és un ús tan privatiu.
I tan intensiu. Doncs res, també benvinguda siguin aquests canvis, no? Perquè al final, si s'acaben posant el seny, hi guanya tothom. I aquí hi ha molt a guanyar, evidentment, no solament és pel gaudi dels tarragonins, però aquests elements, igual torno a Girona perquè, insisteixo, treure-li drama a la situació d'aquí, no? Fer comparatius, que és bo.
Sí.
En el cas d'allà, allò també és per tota la ciutadania, és a dir, evidentment, el que està més a prop en pot fer ús, però tota la gent que li encanta moure's per entorns naturals, evidentment, pot anar un dia a Tarragona i l'altre dia se'n pot anar, diguéssim, a la zona de Girona.
Sí, sí, sí. El que passa és que, clar, ara sí que el debat, més o menys, ja hi ha hagut un consens amb aquesta franja litoral, però a dintre, si féssim un referèndum o féssim diferents debats, no hi ha massa unanimitat. Els arquitectes de, no, ho veuen doncs, com si els hi arrenquessin un fill, això d'haver d'enderrocar. Altres diuen que sí. Llavors, jo crec que és un debat molt intens. Serà un debat molt intens.
Però ha de ser un debat no d'arquitectes, en tots els respectes,
correcte,
sinó que ha de ser un debat ciutadà.
Sí, sí, sí. Sí, sí, perquè
jo quan es parla de governança, i ara canviem, aprofitem per fer un gir, quan es parla de governança, governar les coses de manera diferent, i quan dic mil vegades, també vol dir escoltar la gent, no? I fer-la participar de les preses de decisions, d'acord? Evidentment, els electes, al final, com a persones electes, prendran legítimament les seves decisions, perquè això hi ha hagut un procés electoral, no? I uns resultats. Això ningú ho qüestiona, no? Però això és una cosa, i l'altra cosa, el fet de que la democràcia és entesa i vista com un procés continuat més enllà de que cada 4 anys hi hagi una renovació, diguéssim, de la representació política. Per tant, tot el que és la presa de decisions conjunta amb la societat i establir espais de diàleg, espais de trobada, espais de reflexió. Jo fa anys vaig participar en una experiència molt positiva que es va fer a la zona on te feien la fira d'abril abans, si no recordo malament a quin municipi era, a Santa Coloma de Gramenet, i el redisseny d'aquell espai. I en aquell exemple de participació ciutadana, el que es va fer és que l'equip inicial van posar una proposta a debat, sorprenentment obert, i fruit de la participació que va ser, participació que ha de ser informada també, és a dir, quan un diu vull fer això, també ha de poder tenir d'un recolzament tècnic per veure si aquella cosa que està proposant és possible o no és possible, no? O si vol posar un arbre, no? Que, escolta, pues, aquest arbre no, però mira, d'arbres n'hi ha 50.000 més, i si poses aquests, no? Per tant, la participació ha d'estar també informada. Pues, curiosament, allà els arquitectes i tota la gent que participava d'allò estaven disposats a canviar coses, i se'n van canviar un munt de coses.
Moltes coses, sí.
I el projecte que es va posar sobre la taula i el que va sortir un cop passat per aquesta participació que es va fer, oberta i molt plural, va ser diferent.
Clar, aquí encara no s'ha produït aquesta participació ciutadana. Jo crec que sí que seria interessant, perquè, clar, el Col·legi Oficial d'Arquitectes de Catalunya d'aquí a Tarragona van mostrar el hub cultural, que no té res a veure en posicionaments de molta gent tarragonina que diu d'enderrocar una part important
d'aquests espais. Això és com dir, amb tots els respectes, que el trasbassament de l'Ebre, els que tenen les millors idees són els enginyers.
Clar, vull dir,
no sé, com ho diria, no?
Sí, sí, sí.
No té per què. Perquè potser la mentalitat de l'enginyer és una o enginyera, no?
Sí.
I en canvi la mentalitat de la societat és una altra.
Sí.
I per tant, en aquest cas, no és una decisió tècnica, és una decisió emocional, decisió de sentiments, és una decisió de gaudi de paisatge, és una decisió de salut, i tot això, els ciutadans, sense cap formació especial, poden, no?, prendre la decisió que era inconvenient.
Correcte. I l'important és que aquest lloc està tancat des de l'any 67. O sigui, porta molts anys tancat.
Però aquí hi ha una oportunitat.
Ara és una oportunitat de que els tarragonins i tarragonines i tota la gent del Camp de Tarragona i del Penedès per proximitat recuperem un espai.
Pues
això
és
increïble.
Jo recullo això i encara que no em toca a mi, llanço aquesta idea a través del programa de ràdio, no?
Molt
de
bé.
Que es faci, animo a tothom, igual que animava tothom a que escoltessin, diguéssim, el clam de la societat civil, animo a tothom, i quan dic tothom, dic a totes les administracions, evidentment,
sí.
En aquest cas concret, evidentment ja el Ministeri que ja té un paper més secundari, és més Ajuntament i Diputació
bàsicament,
cas,
Diputació,
no?
Clar.
Ajuntament també.
També.
Per tant, animo al conjunt de la societat tarragonina, en el seu ampli coneixement que té de les coses, a fer aquest debat i a pensar en aquests intangibles que també són de gran importància. Per tant, veig que d'aquest tema en continuarem parlant al llarg dels mesos.
La Diputació de Tarragona ha de ser valenta, ha de deixar que hi hagi aquest espai de participació, perquè és que si no...
No hi ha res més valent que escoltar la gent.
Sí, sí, sí.
Perquè
sí.
No escoltar és el pitjor que pot fer tothom.
Sí, sí. Tenen la gran oportunitat de fer un punt, un lloc emblemàtic, diferent, i que se l'estimi no només Tarragona ciutat, sinó, com deia abans, tot la regió del Camp de Tarragona. És de tothom aquest espai.
Efectivament, i per tant, res, animem a que aquesta idea d'obrir la ment i escoltar el que es diu... doncs sigui
a veure que surt, a veure que surt, no?
I ànims, perquè jo ja hi insisteixo, segur que en parlarem al llarg dels mesos d'aquesta cosa i esperem que en parlem en positiu.
Sí.
Bé, canviem una mica de tema, perquè hi ha altres temes importants també per la ciutat de Tarragona, i ara posem-nos en clau molt local, i amb una mirada molt local. Si tu haguessis de dir-me tres problemes greus ambientals que té Tarragona, quins serien?
El primer de tots van bé a la qualitat de l'aire, està clar, que estem en una zona, amb un complex petroquímic que costa molt, Déu i ajuda, instal·lar de mesuradors i realment mesurar exactament els afluents.
No s'està fent un estudi ara, a través de la Politècnica?
Ha començat, però és el 2026, no? Portem, Toni, molts anys de...
Però Toni, aquest estudi, jo el sento...
Ah, que sí?
Perdona, quan dius... Exactament, perdona, Marina, no li pregunto mai res, però...
Sí?
A què et refereixes amb el brum-brum-brum-brum?
Fa molts anys, no?
Fa més de 10 anys, segur.
D'acord, d'acord, però el tema és, s'està fent o no s'està fent? No va venir... Pregunto, eh?
Sí.
La Universitat Politècnica de Catalunya no va guanyar un concurs.
Correcte. Exacte, sí, ha guanyat.
Sí, sí, sí. I per tant, no s'està tirant endavant?
Jo entenc que sí, entenc que sí, vaja.
Ja estaria, ja cauria de la cadira. És a dir, l'estudi està en marxa.
Està en marxa i bé, a veure... Serà interessant veure quins resultats hi ha, no? D'una manera seriosa, no?
Efectivament, i contrastada, no?
Contrastada, perquè al final tots els que vivim aquí... paguem un peatge, no?, per aquesta contaminació. No?
Molt bé, doncs primer tema, qualitat de l'aire, segon. Solament tres, eh? Ja poden ser molts, però els tres més importants.
Bueno, estem en el procés de redacció del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal que definirà, bueno, ja es va tombar amb la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, es va tombar el del 2013 i defineix molt el creixement i la conservació de molts espais molt emblemàtics. I aquí tenim una gran batalla.
En quin punt es troba això, ho saps?
S'hauria d'haver aprovat l'abans inicial.
No s'ha fet encara.
Encara no, deien al final el segon semestre de l'any passat, primer deien el primer semestre d'aquest any, ara parlen del segon d'aquest any, no ho tenim clar.
Val, o sigui que, com a molt, diguem-ne, tal amb el calendari que tu ara mateix tens al cap, abans de les properes municipals, com a molt, hi haurà un abans de planejament.
En teoria hauria d'haver una aprovació inicial, si és que hi ha una aprovació inicial, perquè, clar, cada partit defineix línies vermelles. No? L'altre dia sortia a la premsa Mas d'en Sorder, que és un lloc molt emblemàtic. Junts deia que la línia vermella és que s'ha d'urbanitzar aquell pla parcial. Esquerra ara està dient, i Comuns, que aquell espai s'ha de conservar. El PSC diu que s'alinea amb el PP i amb Junts. I clar, em sembla que es necessiten dues terceres parts, potser, de l'arc consistorial per aprovar.
Sí, sí.
Per tant, és una línia vermella.
Però de totes maneres, penseu, per la gent que ens escolta, els tarragonins que ens escoltin i la gent de Catalunya que ens escolti, que un abans és un primer esbós.
És un primer esbós.
I per tant, aquí no hi ha cap decisió presa. D'acord?
És una declaració d'intencions.
Efectivament, és una declaració d'intencions, a partir de la qual es posa blanc sobre negre, no? I a partir de la qual es poden fer debats i canvis.
Correcte.
I a més, amb l'horitzó, diguéssim, electoral, calendari electoral, i amb el que m'acabes de tot explicar, és molt previsible que, com a molt, hi hagi una aprovació inicial. Si és que arriba a ser-hi.
Correcte.
Perquè el calendari és bastant curt, ja.
Sí. Tot i que ja va començar la feina l'anterior legislatura, l'anterior govern republicà, però, clar, o sigui... haurem necessitat tota una legislatura de 4 anys per fer una aprovació inicial, o sigui que Déu-n'hi-do, no?
I si després hi hagués un canvi de guió municipal, igual es torna a fer una altra.
Sí.
Bé, dit sí. Això, ja tenim una segona qüestió.
Segon.
I la tercera i última?
Bé, després, clar, la preocupació de tot el litoral, no? O sigui, tant mediambientalment com turísticament, jo crec que preocupa molt...
Hi ha molta pressió de turisme aquí?
no hi ha tanta pressió com a Salou, Cambrils,
no
Altafulla. Però sí que a Altafulla, per exemple, hi ha hagut picabaralles amb la quantitat de sorra que hi ha en una platja, qui porta més sorra que l'altra, Torredembarra li agafant la sorra.
Sí, però això és una barata.
Això és cert. Ara m'esteu deixant una mica
sí,
que
l'estat.
Entre municipis es
no, però
es
això
roben
ve,
la sorra?
Això no és que robin la sorra, no, és que no. Això ve d'una història del port de Torredembarra.
Correcte.
Que diuen els experts, jo això no sé exactament com funciona, que arran de la construcció del port de Torredembarra hi ha una part que no deixa que arribin sediments d'Altafulla i per tant, què passa? Cada temporal la platja d'Altafulla desapareix.
Sí.
Però tampoc es té en compte que allí van construir tot un passeig.
Sí. I després també la platja llarga, no? Que també cada cop té menys sorra, menys arena.
No s'ha naturalitzat res aquí, perquè per exemple en el cas del Vendrell es va fer tota la recuperació de les madrigueres.
Sí, molt bé.
I recordo jo la recuperació dels muntanyans,
sí,
no? Com exemples d'èxit,
sí,
no?
Sí.
Aquí no?
Aquí hi ha hagut una cosa molt interessant que han fet ara a Vilaseca, a la Pineda, per exemple, que és que tot el passeig que hi havia de la Pineda l'han tret i l'han tirat enrere i per tant s'ha recuperat bona part de...
Han generat una duna?
Ho intenten, perquè
sí.
Clar, has tret ciment, vull dir, sí. De treure ciment...
Sí, la intenció sí que és fer una recuperació més natural.
Sí, i aquí a Tarragona se'n parla molt i per mi, això és opinió, no és informació, per mi de moment s'han fet xapusses perquè a la platja de la Rabassada sí que és veritat que han posat quatre plantetes així...
I retenidors d'arena?
Sí.
Sí.
S'ha posat, el que passa és que, clar, això va venir el primer temporal...
I ho va treure tot?
I ho va treure absolutament tot, perquè el problema també de la Rabassada és això, que tens tot el passeig allí,
sí,
que fa que no es pugui generar d'una.
Per tant, aquí...
El tema, Antoni, és el problema és entre el port de Torredembarra i el port de Tarragona. És a dir, no? La platja d'Altafulla i totes les platges que hi ha, a la platja llarga, fins a arribar al Miracle. Que aquí, l'aportació de sediments, degut a aquestes dues grans infraestructures, que si ve de nord cap a sud, i també el riu Gaià, que portava molts sediments, i després de l'embassament del 75 ja deixa de portar els sediments, cada cop es constata objectivament que va minvant la quantitat de sediments que arriba en aquestes platges.
Ara m'has posat una altra cosa sobre la taula. I què s'ha de fer amb l'embassament del Gaià?
Bé, l'ACAN està estudiant el rebaix i per tant doncs...
Per què? Per qui era l'embassament?
L'embassament es va construir a l'any 75 per l'empresa pública estatal que era Enpetrol, per tenir un reservori d'aigua per utilitzar-lo per la indústria química.
I la rebaixada de cota qui l'ha de pagar?
Això és una bona pregunta. Després Enpetrol va passar a ser Repsol, no? O sigui, es va privatitzar, i Repsol té una concessió de 75 anys, des del 1975 fins al 2050, que pot utilitzar tota l'aigua que vulgui. Després es va fer un conveni amb l'ACA, degut també a les mobilitzacions ciutadanes, de Salvem el riu Gaià, i s'està alliberant aigua.
El titular seria l'ACA ja?
Encara no.
Fins que acabi la concessió.
La propietat en aquests moments és de Repsol. Llavors està negociant, clar, qui paga la festa del rebaix.
Això està clar que es fa per això el rebaix, no? Es rebaixa la cota i...
S'està estudiant.
Això seria una millora.
Seria una millora perquè hi hagués una làmina d'aigua doncs, més baixa i que pogués...
I parlant de rius, i el Francolí, com el tenim?
El riu Francolí, per sort, no hi ha cap presa al llarg del seu recorregut des del naixement
fins
allà.
El tenim en bon estat, el Francolí?
És la desembocadura a la qual hi ha una extracció d'aigua important, hi ha moltes concessions al recorregut, però que va en detriment de la quantitat que flueix per la seva llera. I això també creiem que s'hauria de regular.
El Francolí arriba a estar sec, doncs?
Correcte, sí senyor. La part baixa arriba a estar sec i és...
Però està sec, per el que m'estàs explicant, per un excés d'extraccions.
Els estudis parlen d'una extracció desmesurada, perquè es podria doncs, aportar o no extreure tant, i això doncs a l'estiu hi ha situacions dramàtiques que molts peixos...
I amb aquest repàs de rius i rieres, com tenim si hi haurà una riu de canyes?
Si van a Riudecanyes, doncs seria un altre punt en el que si hi hagués un consens, hi hagués un diàleg, no hi hauria gent encausada per una acció que es
encara
va fer.
Encara hi ha gent, això és sorprendent. Encara... Jo he dit moltes vegades,
sí,
i demanat,
això
encara
està... també.
Jo he demanat públicament, i ho torno a demanar, que retiri, sisplau, aquesta denúncia, perquè és... no té cap sentit.
No té cap sentit.
No s'ha fet.
No, encara no.
Es volen escoltar amb això.
Va ser una acció simbòlica.
Potser, Marina, quan senten que els hi diem que retirin la denúncia, tanquen la ràdio. Perquè...
Però va ser una denúncia simbòlica, dues persones amb unes palanganes traient aigua. No, no pot ser que s'arribi en aquests extrems.
Però encara estem aquí.
Sí, encara,
sí, sí.
I tant. El judici es va posposar, però hi ha gent doncs, que està patint. L'anterior president del GPEC i una de les portaveus estan esperant judici.
I una cosa, ja que tu també et mous professionalment amb el tema de l'aigua, i a més sí. A més, ets, diguéssim, els teus orígens són ebrencs.
Ebrencs.
Com tenim les Terres de l'Ebre?
Les Terres de l'Ebre doncs, també estan molt preocupats per la no arribada de sediments on han d'arribar, que és a la desembocadura, no?, al delta, amb la regressió que té, i després totes les sempre amenaces d'extraccions del canal famós Xerta College, de tots els intrusismes salí amb tots els temporals que hi ha hagut, i per tant els companys de les Terres de l'Ebre estan preocupats.
Però veig que, malauradament, continuem amb els mateixos elements de preocupació que fa una colla d'anys.
Sempre, sempre.
No ha canviat la cosa.
Perquè no tenim solucionat, Antoni, el tema dels sediments. No els tenim. Tenim embassaments que fan la seva funció de regular les grans avingudes, però no hem solucionat l'aport de sediments cap als deltes, no?
Uh-huh.
A Altafulla li passa el mateix. A la platja de Marí d'Altafulla venien tots els sediments que portava el riu Gaià, i ara es queden presoners allà a l'embassament.
Molt bé. Vols afegir alguna cosa més que et sembli que és important?
Jo el que sí que vull aportar és que les administracions públiques, amb el moviment social conservacionista, trobem espais de diàleg. Aquí a Tarragona, per exemple, s'ha constituït el Consell Municipal de Medi Ambient.
Ara fa poc? Com fa poc, això?
No fa poc, perquè passa l'anterior legislatura, i era un dels requisits també dels Next Generation, dels fons, que el que deien és que hi hagués una participació ciutadana. I és un lloc de trobada on ens trobem des de càmpings, les empreses químiques, l'administració pública, els moviments socials.
Funciona?
Funciona, però hem de ser nosaltres, des dels moviments ecologistes i conservacionistes, que empenyem a que se celebrin les trobades.
Qui teòricament hauria de liderar, diguéssim, la part de gestió? És un tema municipal, aquest?
Hauria de liderar-ho a l'Ajuntament.
I no convoca regularment i aquestes coses?
Convoca, però...
Hauríem preocupat de convocatori aquestes coses o no?
Nosaltres ens agradaria que tots els projectes que afectin el medi ambient, abans de que estiguin aprovats, es vinguessin allà a presentar. Que després no ens diguin que ens donin 15 dies per fer al·legacions. O sigui, canviar una mica el paradigma de funcionament.
Com funciona? A veure, explico bé, perquè la ciutadà ho sàpiga. És a dir, és un òrgan que no és ni consultiu.
No.
És un òrgan...
És consultiu, no es decideix, no és executiu, saps? No,
però perquè no sigui executiu, diguéssim, el to de la cosa és simplement com penjar un anunci i una informació així, o té una part més proactiva?
Bueno, hi ha un reglament, hi ha una ordre del dia, es fan propostes de temes... Per exemple, vam demanar que el projecte de renaturalització de la Platja del Miracle, que nosaltres vam liderar el famós Mamotreto, que es pogués enderrocar, que ens presentessin el projecte de renaturalització abans de que s'aprovés. També ens hagués agradat que Costes...
Això ho van fer?
Sí, això es va fer.
I estaven oberts a canvis o no?
A més va haver un procés participatiu, nosaltres vam fer les propostes i al final es renaturalitzarà, que això és un gran èxit per part nostra i per part de l'Ajuntament, que ens va a l'anterior consistori que es va fer seu, es renaturalitzarà completament aquella platja.
O sigui que en aquest cas sí que va servir.
Sí, va servir moltíssim. Ens hauria agradat que també al camí de ronda de la Sabinosa haguessin vingut els tècnics de Miteco i ens l'haguessin presentat allà al Consell Municipal. Llavors, clar, estem demanant un canvi de funcionament de l'administració pública que presenti abans i consensui els projectes.
I els altres membres del Consell quin rol tenen?
Bé, són actius, bé al port, bé, veritat, bé...
Aporten,
i tant, aporten moltíssim, i per tant, si això s'extrapola a totes les accions que pugui tenir un ajuntament, jo crec que seria realment un procés participatiu democràtic.
Per tant, això, la idea aquesta és una bona idea, muntar aquest punt de trobada, no? Que falta és que funcioni millor, entenc.
Correcte, perquè també el que veiem és que entre les administracions, entre elles, no tenen un espai de trobada on discutir, on parlar de tots els projectes, saps? Llavors, clar, una mica aquests consells haurien de ser aquest lloc, lloc de trobada.
Molt bé, doncs tenim
un minut i mig.
Una bona manera d'acabar, és a dir, es posa en marxa una bona iniciativa, l'únic que fa falta és que, diguéssim, funcioni una mica millor del que està funcionant, no? Perquè aquests punts de trobada són essencials per generar diàleg, per generar confiança.
Correcte.
Per generar relacions. Això no vol dir que després s'estigui d'acord amb tot.
Correcte.
Però, malgrat que s'estigui d'acord amb tot, no? És necessari aquests espais.
Clar, perquè hi ha respecte, hi ha debat, que això és importantíssim. No som una colla de xalabrats tocats a l'ala. No, som gent seriosa, amb professions i amb criteri. Tenim molta gent, per tant, què millor que un contrast d'idees i un debat?
Doncs tornem i acabem això a la idea que hem començat, no? Que volíem començar parlant d'excel·lència. Excel·lència és la qualitat de ser excepcional, superior o extraordinari en qualitats, gestió o resultats. Sovint va associat a la millora contínua, tant en àmbit personal com en la gestió de l'organització. Per tant, desitgem, no?, i animem que aquest fòrum, no?, segueixi aquest fil conductor de millora contínua amb assolir l'excel·lència en benefici del bé comú.
Correcte, el bé comú, excel·lència.
Molt bé, moltes gràcies, Lluís. Ho deixem aquí.
Moltes gràcies, Lluís.
Moltes gràcies, Marina.
Tornarem a parlar abans que acabi la temporada enguany, o sigui que moltes gràcies i moltes gràcies, Toni. Ens veiem d'aquí 15 dies, no?
Sí, més o menys, sí. Ara acabem de lligar el dia.
Ara acabem de lligar el dia.
Un plaer immens.
Ho deixem aquí. Moltes gràcies. I així arribem al punt final de la Ronda Mar d'aquest dijous 7 de maig del 2026. Nosaltres ho hem de deixar aquí, però tornarem demà, com cada dia, de dilluns a divendres, de 4 a 6 de la tarda. Us esperem a totes i a tot. Que vagi molt bé. Estimo saltar lluny i perdre el cap. Juga a submergir-me per un cos ser estrellat. Mai hi haurà cap barca que em dugui cap lloc millor. Tirar-s'hi de cop, jugar-s'ho tot. Que la vida sempre és un absurd. Arran de Mar, l'espai radiofònic més marítim de Catalunya. Ja no faig el mort, sempre viscut. Potser la deriva, però mai del tot perdut. Si el mar és la mar, jo sóc el mar. Vull que les onades i les fars siguin el far. Viure, només viure i no pensar. I que quan et trobi, sigui per què va passar. Si el mar és la mar, jo sóc el mar. Vull que les onades i les fars siguin el far. Ràdio L'Escala. La xarxa.
Ràdio L'Escala. Sempre al teu costat amb la millor música. Thank you.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Sí, aquest dijous sortim de tapes, perquè a l'Escala el dijous ja no és un dia qualsevol. Són tapes, copes i carrer. Els comerciants de l'Escala et donen una nova excusa